Mi maestra, espero no ofenderlo ni irritarlo, maestra.
Albert Pla, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, se suposa que bé.
Se suposa que bé.
Se suposa que hem de fer classe d'història ara, no?
Hem de fer classe d'història. El que passa que primer, i he estat seguint amb molta atenció totes aquestes entrevistes que els hi feu a la gent que se n'ocupa d'educació.
Ah, sí, el conseller, els sindicats, els directors...
Jo crec que als pares ens ha quedat tot claríssim.
Ah, sí?
Sí.
Que bé.
M'agradaria que escoltessis el meu punt de vista.
Ah, endavant.
Va, el tinc preparat, va?
Ah, som-hi, sí. Vinga.
Un, dos... Puc fer-ho de pagès.
Avui entrevistarem el president del govern espanyol perquè ens expliqui com serà el retorn a les aules. Presidente, quines mesures ha pres el govern?
A mi ja no n'hi ha de la mañana.
Bé, entesos. I per assegurar-nos que tothom ho ha entès bé i que la coordinació amb els governs autonòmics és eficaç, ens agradaria sentir l'opinió del president de la Generalitat. Bon dia, president. En quines accions emprendrà el govern? Bé, molt bé. Espero que als ciutadans els hi hagi quedat ben clar. Però som una ràdio que ens agrada anar més enllà i oferir als nostres oients la màxima informació sobre el retorn a les aules. Comptem avui amb l'especialista del CAP del Departament de Coordinació Educativa de la Universitat Pompeu Fabra, amb la directora de Centres Educatius de la Diputació de Territori i amb el president de l'Associació d'Ensenyament i Gestió de les Escoles Primàries. Comencem el debat, doncs. Què n'opinen? És segur el retorn dels alumnes a les escoles? Ha quedat claríssim.
España de Borbón.
És que tenim una gran sort, no? Que vivim en un país on tothom s'expressa molt clarament.
Exacte, Espanya de Borbón, tal qual, a l'altura dels nostres reis estem.
Sí, doncs sí. M'agrada molt, aquest resum que has fet, molt bé.
Bueno, jo crec, No sé si he anat més enllà, però jo crec que ningú s'ha enterat absolutament de res de lo que s'ha de fer. Vull dir, has de tu que deus estar tot el dia preguntant-ho. Alguna resposta,
ara
alguna...
No, però ara no passis d'això, perquè quedarem malament aquí.
Alguna cosa coherent, amb cap i peus.
Bé, l'hem de buscar molt entre línies, la coherència, a vegades, amb les entrevistes, però m'ha agradat aquest resum que has fet, sí, sobretot al final, aquest grigall final.
Sí, els tertulians sempre tan precisos i tan concrets i tan, sobretot, tan preocupats. Què farien els tertulians sense preocupació? Amb què es guanyarien la vida?
Se n'inventarien, no?, de preocupacions, no sé.
Clar, dic jo, no?, que un tertulià sense preocupacions, com arribes a fi de
mes? Sense indignació, no? Si ets un tertulià no t'indignes, què?
No estàs preocupat.
Ara no hauríem d'estar fent això, Albert Pla, de criticar els tertulians i els presidents i això, no?
Clar, de fet, ara són companys de feina, no? Hòstia, és veritat.
Parlem dels Borbons, o què?
Va, anem als Borbons, que nosaltres som historiadors. La política no ens interessa per res.
Doncs anem a parlar d'història, On ens hem quedat? Saps que no me'n recordo? No he fet els deures.
Mira, ens havíem quedat amb Carles IV. Te'n recordes que és el que li va vendre a Espanya a tot Napoleó, al Napoleó...
Que es va quedar allà a Versalles,
fent pipetes amb el seu fill...
Exacte.
I tot això, la qüestió és que els espanyols, tots menys els Borbons, que s'havien quedat allà de copes, es posen a lluitar contra el Napoleó a la Guerra de la Independència, una altra guerra civil... aconsegueixen fer fora el Napoleó i després fan la Constitució de Cádiz.
Ah, la Pepa, no li diuen la Pepa, en aquesta?
En el fons era una còpia de la Constitució que havia fet el José I, que és el germà de Napoleó, que, diguem-ne, el que deia aquesta Constitució bàsicament era que la gent ja no eren serps, sinó que eren ciutadans.
Ah, un matís important, no?
És un matís important, que els Borbons sempre s'han passat pel forro, vull dir que no, ells no... De fet, fan la Constitució aquesta, de Càdiz, la Pepa, el 1812, i ningú entén per què, els mateixos que fan la Constitució, diuen que torni el Ferran VII.
Ah?
Que el Carles IV no els agradava, però el seu fill serà un tio collonut i vindrà aquí i respectarà la Constitució. Què fa el Fernando VII? Arriba aquí, mata a tots els que han fet la Constitució... mata a tots els demòcrates, perquè aquest, més que estar com una cabra, aquest directament un cabron, saps? Era un cabron. I, de fet, la seva dona ja li deia cuidado, Fernando, que con lo de América se está poniendo muy chungo, y él, bah, si son cuatro indios, nada, no et preocupis, però ell, aquest sí que va a perdre,
Perú. España de Borbón.
Va a perdre Venezuela.
España de Borbón.
Va a perdre Argentina.
España de Borbón.
Va a perdre Colòmbia.
España de Borbón.
Va a perdre Xile.
España de Borbón.
Va a perdre Uruguai.
España de Borbón.
I la dona, clar, la dona escandalitzada, va a perdre tot. Imagina la pobra aquella Maria Cristina. Brasil, amb lo que m'agrada a mi, Brasil. M'has perdut Brasil. Bueno, els americans, els índios, això sí, es van posar molt contents. Es van quedar sense borbons.
Els quatre que van sobreviure, no?
Exacte. I al final Ferran VII aquest, després de fer-li passar putes a tothom, que de fet els mateixos historiadors borbònics ja ho diuen, que va ser la dècada omnimoniosa aquesta, que vol dir que va ser de mil dimonis, que el tio es portava com un cabron, mai més ben dit, es va morir, gràcies a Déu, tota la seva família supercontenta, perquè inclús els que l'estimaven es van posar molt contents. Sí. I després va tindre aquest... No va tindre fills, va tindre una filla, la Isabel.
Ah. Eh? La història de les dones, que dèiem l'altre dia.
La història les dones...
A la dinastia dels Borbons.
I ha estat agafant més datos pel pròxim programa.
Sí.
La qüestió és que puja la Isabel, però la Isabel és petita i primer mana la seva mare, que és la Maria Cristina.
Ah, és petita d'edat, no de mida.
Sí, és petita i de mida també. Es veu que és una espècie de ximpancé.
Ah, sí?
Sí, la Isabel aquesta és com un ximpancé, almenys per les fotos que jo he vist. Ella només per poca cosa, eh? Només la República Dominicana.
España de Borbón.
Ja està. Però ella és la primera, clar, com que ja s'havia encarregat a tots els Habsburgs, o sigui, Napoleó s'havia carregat a tots els cosins dels Borbons, i després ells s'havien quedat una mica aïllats aquí a Espanya, ja no podien dir, va, vaig a conquistar Itàlia, a casar-me amb la filla d'un italià, Itàlia és meva, ja no funcionava així, eh? Llavors ella diu, hòstia, vaig a fer negoci amb el que tinc aquí. Llavors què fa? Munta el primer ferrocarril.
És llesta, aquesta reina.
El famós ferrocarril aquell que comença amb un tren de vapor el 1850, allà a Madrid, i acaba a la Meca, un tren de l'AVE, el 2020. Tot aquest recorregut, els Borbons han estat, diguem-ne, especialitzats en això. Ella s'inventa, diguem-ne, la manera de robar l'Estat, de desfalcar. Munta companyies d'esclaus, aprofita la industrialització per fer el que fan ara els polítics.
És una visionària.
Sí, és una visionària. És dona havia de ser.
Home, Albert!
Saps? Perquè als altres pobrets no se'ls havia passat per la imaginació. Ells només volien matar.
I ella fer negoci, fer calaix.
I ella diu, a veure... No són maques les guerres civils. Puguem-nos matar entre nosaltres. Per què ens hem d'anar a matar índios? I llavors fa les guerres carlistes.
Clar.
Que és una guerra que fa contra el seu tiet, eh? Una altra vegada tots els espanyols, una altra guerra civil, per veure quin dels dos Borbons manava. 25 anys, el tanto que es diu aviat, eh? O sigui, 25 anys més de guerra perquè aquesta dona pogués regnar, que al final ni va regnar ni fa res, ni el tiet. Al final els espanyols els hi van veure el plomero, els hi van fotre una patada al cul, els dos. Ni un ni l'altre.
Vaja.
Vale, i ens tornem a quedar sense reis. Després hi ha un altre mago de república, vas a fer una república... No, agafem, contractem-ho, posem un altre rei. I van posar un altre rei, però van dir un borbó no. I van fitxar a un rei que era de Savoia, rei de Sicília.
Perquè sí?
Perquè sí.
Ah.
Va, este tiene buena pinta. Va, el fitxen com l'Atlètic de Madrid, saps? Vaig a fitxar un jugador al Futbol Club Nàpols.
Doncs
van allà i van fitxar l'Amadeu de Savoia. L'Amadeu de Savoia va arribar aquí, pobre italià, un senyor cool, un senyor íntegre, es veu que era. Clar, va veure Espanya
i
no va fer ni falta que el fessin fora.
Va sortir corrents.
El tio arriba a Espanya, li van explicar tot com anava i va dir, aquí us quedeu, adiós, porta, me voy. Encara l'estan buscant, no el van trobar ni a Savoia.
Pobre home.
La qüestió.
Un altre cop vacant, això.
Un altre cop vacant, però després què passa? Lo de sempre, els militars. Entren els militars, com sempre, els militars, l'Església, els Borbons, i agafen i posen un altre Borbó, l'Alfons XII, eh? Que era el fill de la Isabel, aquesta.
De la del tren.
Vale? De la del tren. I aquest Alfons XII va regnar poc, per això va perdre poques coses, també tampoc és que els hi quedessin massa, però només va perdre, jo perdo lo just, només lo just, faig com la mama, no em lio, només les Isles Marshall. Vinga, fora les Isles Marshall. I després ell és l'inventor d'aquesta cosa, no sé si et sonarà d'algú, mano jo, soc Alfonso XII, mano jo, soc el Déu, soc el Faraó, i poso a dos tios que vagin manant i els vaig alternant al poder. Sagasta, que no vas, un partit conservador i un partit... O sigui, els conservadors són els que creuen que els treballadors han d'anar llàtic.
Madura.
Exacte. I els progressistes són els que creuen que els treballadors... Que no, que és millor donar-los força a menjar perquè així treballen
més. O sigui, s'inventa el bipartidisme, al fons d'on.
Ah, aquí està. Ell va alternant un, alternant... Amb quina missió? Doncs pues el mateix que fan els reis. O sigui, amb que ningú s'enquisti el poder. O sigui, l'únic gra de pus, diguem, el florúnculo mayor del regno, sóc jo, Alfonso XII. El tio es mora de viruela.
Vaja.
Ja et vaig explicar la setmana passada què significa per un rei morir-se de viruela, que és que t'has mort de sífilis, de gonorrea, d'algun mal no real, diguem-ne. Bueno, i després ve l'Alfonso XIII.
Que és el seu fill.
És el seu fill.
Aquests ja en sona una mica més, els que hem estudiat a l'EGB.
Sí. També és el seu fill, entre cometes. Mm. A partir d'ara, quan es diu fill...
Sempre s'ha de posar en dubte, no?
Sempre s'ha de posar en dubte, perquè s'assemblen estranyament molt al capità de cavalleria aquest, a l'actriu aquella, saps? S'assemblen sospitosament a gent que no...
A la criada, no? Vas parlar de les criades, també, l'altre dia.
Exacte, la criada, qualsevol cosa, però per molt que les despedeixin, primer ja se les han follat i han tingut un altre borbó. Llavors, Alfonso XIII fa al revés que el seu pare. En comptes d'alternar democràcies, ell el que li agrada és alternar dictadures.
Carai, quins gustos més peculiars.
Bueno, estava molt de moda aquella època, a principis del segle XX.
És el que es portava.
Sí, després posa, per exemple, primer posa la dictadura del Primo de Rivera, però no li agrada gaire perquè és poc fatxa, diguem-ne, que és el pare del famós humanista Primo de Rivera, el Primo de Rivera, sí, i després posa a un altre dictador, que és el general Berenguer, que a més el tio té la barra de dir que és una dicta blanda. Que és com el despotisme il·lustrado, saps? I dius, vale, tio, fes el que vulguis amb les paraules, però això no té sentit. I després, clar, els espanyols ja diuen, tio, tu ens estàs tangant aquí, a més, només et veiem fer pantanos i una altra estació de tren, on va la pela aquesta? El fan fora, també.
Perquè Alfons XIII també feia negocis.
A partir de llavors, tots fan negocis, tot és seu. No oblidem que... Per un rei, un país no és un país, és un reino.
Clar, és patrimoni, no?
És su reino, és el meu regne. Jo soc Espanya, per la gràcia de Déu. I això encara no m'han rectificat. Llavors, l'Alfonso XIII aquest, on estàvem, exacte, fa dictadures, fa la dictadura més famosa, de fet, perquè ell el fan fora, instauren la república i tot això, però el tio des d'allà a França... Ell va intrigant amb els capellans i amb els militars, niqui-niqui-niqui-niqui...
Va conspirant, no?
Anem a trobar un altre dictador, anem a trobar un altre dictador... I al final troben el Franco i foten el Franco de jefe, no? Que, bueno, primer munten la seva primera guerra, una altra guerra civil. Que també m'ha fet molta gràcia la guerra civil espanyola, que ara hi ha una línia d'historiadors i pensadors, per tots els diaris espanyols, que és que diu que la culpa de la guerra civil va ser pels anarquistes. I jo dic que, esclar, diguem-ne que els capellans cremin a les bruixes durant segles a la foguera, això no passa res, això és normal. Però que unes bruixes cremin uns capellans el 1934... Hòstia, guerra civil, esto es intolerable, clar. Vull dir que les bruixes s'haurien de pensar també, jo crec que és una mica de masclisme.
Però jo sóc un home, no sé, tampoc.
Hi entenc gaire d'aquestes coses. Però bueno, la qüestió és que ells posen el Franco pensant-se que el Franco, quan guanyi la guerra, els hi tornarà la corona.
Clar, però no.
Tonto era el Franco, però més llest que ells... Imagina com deurien ser els altres, ho era. I llavors, Alfonso XIII aquest, va, corona'm, corona'm, i el Franco, no. ja coronen el teu fill. Passen 20 anys, el Joan de Borbó aquest. Ara li toca al meu fill, que corones el meu fill. Tampoc corona el...
Apartat.
Tampoc, apartat. El que sí que faig és quedar-me amb el teu net. Amb el Joan Carles. I després se'ls queda el Joan Carles, niqui-niqui, el posa uns capellanets, li posa uns militars que li vagin ensenyant...
El va adoctrinant, eh? El va adoctrinant.
El que diuen, literalment, adoctrinant.
Però, escolta'm, Franco, llavors fa una cosa inèdita fins ara en la història d'Espanya, que és que es toreja els Borbons.
Es toreja els Borbons.
No, això no havia fet ningú abans.
Totalment, els toreja, els troleja, o sigui, aquell home és un crac.
Sí.
És un crac, és l'enemic inesperat dels Borbons, o que no s'esperaven, que després es reconcilien, perquè... Los hijos opuestos se juntan, no? O algo així?
Sí.
Vull dir que s'acaben ajuntant.
Ja,
o sigui, ellos los cria i alguien los junta, no sé per què cony. Però sempre s'acaben juntant. Capellans, militars i Borbons. I llavors, quan es mor el Franco, ja ho deixa, com ell diu, lligat i ben lligat, i posa el Joan Carles...
El campechano.
El campechano, el francotirador.
No.
Sí, home, de fet és famós perquè va matar un elefant i el seu germà petit,
per,
no?
No, el
gran. El germà petit de l'elefant, vull dir.
Ah, d'acord. Ara m'estàs liant, Albert.
La qüestió és que el tio contracta 8 sicaris. Va,
qui?
8 sicaris del patíbulo.
A Joan Carles?
Sí, perquè li facin una Constitució. 8 falangistes, 8 falangistes, els pares de la Constitució, aquests tios, agafen, fan uns gargots allà, com idiotes, i fan una espècie de Constitució, un nyap, que consisteix en dir que mana el rei i que tots els ciutadans tenen dret a menjar i a un habitatge i un treball digne, però que aquesta Constitució me la passo jo pel forro quan els ciutadans demanin menjar, cases i algo digne. O sigui, trec els militars i, perquè la Constitució no lo dice, i si no lo dice, pues la canvio. Bàsicament...
Vindria a ser això, no?
És el que fan. Això sí, el rei Joan Carles té el mèrit de no haver perdut cap guerra. És més, en va guanyar una.
Quina?
La guerra de la isla de Perejil.
Consigue reconquistar la isla de Perejil, vilmente arrebatada por Marruecos por una conjura neomasónica aliada con terroristas islámicos. Su gloriosa victoria y empeño en la batalla le permiten seguir siendo rey del rebaño de cabras de la isla y rey del rebaño de cabras de la península. Pero, agotado de hacer tantas cosas buenas por su patria, se retira a casa de sus primos árabes y deja la corona a su hijo Felipe VI.
Va haver una guerra a la isla de Perejil.
Hòstia, la isla de Perejil és...
La isla és un pedrot allà al mig, no?
No, escolta'm, un pedrot, també és un pedrot, també és un trosset molt petit de la península Ibèrica, Catalunya.
Clar, sí, vist així.
I
mira com estem.
Menorca, també hi ha cabres a Menorca. I, en canvi, durant segles la gent s'hi ha estat pagant. Doncs, pel Perejil, el mateix. El tio, collons, guanya la guerra, s'ha de reconèixer. Jo, a pesar de tot, hòstia, rei, cojones.
L'aplaudeixes, no?
Home, l'aplaudeixo, i el general que tenia, el José María Aznar, que el diu, em va estar molt orgullós i, hòstia, clar que sí, hòstia, una cosa que fas bé, guanyes una guerra, guanyes una guerra. Va guanyar la guerra de Perejil. I després hi ha qui tenim més. Després aquest... Què t'he de dir jo perquè no acabem a la presó?
Més del que has dit
ja
fins
no
ara.
Ja no puc dir res més, oi? Va, passem al Felip VI.
Va.
Passarem al Felip VI, que aquest no perd, tampoc perd res.
No, de moment no ha perdut, és veritat, ha perdut res encara.
No, bueno, fa 2 anys per poc perd la meitat del reino de Aragón, que diuen ells. Sí o no,
Home, va sortir després allà amb,
sí, bueno, amb
aquell discurs, no?
Ho va solucionar.
Va sortir, va reaccionar.
A la manera borbònica, no? Urnes a la basura i votants a cops de pal.
Garrotada.
I ja està. I sobre aquest rei, doncs això, no... Poder d'aquí 100 anys, algú podrà dir-ne alguna cosa. De moment, jo, si diem alguna coseta, jo poca no... conya que ens en foten
no,
el telèfon.
No, sí, jo crec que està prou bé, no?, aquest repàs. No, no, no anirem més enllà.
Ja està.
No?
Després ja entrem en detalls. Quan entrem en detalls sobre els Borbons, l'últim episodi, que serà Felip VI, que serà d'aquí 200 anys, igual podrem dir alguna cosa sobre Felip VI.
Per tant, el nostre curs accelerat sobre la història dels Borbons, el deixaríem aquí?
Jo crec que la gent sí. Ja està situada una sí, miqueta, no? Sí, sí. Ja sap que els últims 300 anys... Sí. Bàsicament, Espanya ha estat governada pels Borbons, que bàsicament sap que quan ens sentim acomplexats i diem és que tenim una educació franquista, vivim en un país que encara estem al franquisme, no és el franquisme, sinó vivim una societat borbònica, que quedi clar, són ells els que ens han ensenyat a ser siervos, i que cada cop que volem ser ciutadans, treu la porra, treu els militars i cremar-te la foguera. Bàsicament.
Aquest seria una mica el resum. Per tant, què hem de fer el proper dia?
Jo crec que el primer dia, el pròxim dia que m'has estat tirant de la llengua, podem parlar de les dones dels Borbons. Més que de les dones dels Borbons, de cert to masclista que a mi em sembla que els historiadors que han estudiat els Borbons han exercit.
Però així tot agafat com volen pinces, és cert to masclista que tu et sembla...
A mi em sembla...
Tu sospites que pot haver-hi una mica de masclisme impregnant la història.
Sí, que quan tot és culpa de les dones sí. És que hi ha algo estrany.
Alguna cosa fa pudor.
Sí,
no?
Alguna cosa fa pudor.
Doncs anem a investigar-ho, no?
Vinga, sí? Setmana que ve, va. Vale.